Hola, són 3:15. Seguim des de Girona.
El Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona t'ofereix aquest espai.
La Graderia Girona. Raül Muixat.
Què tal? Bona tarda. Comença la setmana del derbi. Ni Girona ni Espanyol tornen a la feina avui, ho fan demà, però a la graderia tenim ganes de derbi i avui conversarem amb un jugador que és un dels més indicats per fer-ho. David García només ha jugat a aquests dos equips. Ha tingut a Rubi com a entrenador i suposo que diumenge el veurem a Cornellà. També donarem un cop d'ull al que ha passat el cap de setmana que, com us podeu imaginar, va estar molt condicionat per la pluja.
Resseguint els camins de ronda, pots sentir un passat que encara es viu. Primer van ser els grecs i els romans, després els comtes i els indians. Més tard, uns genis inconformistes van convertir l'art i la gastronomia en pura emoció, sent el batec d'un paisatge forjat per la tramuntana. Vine a la Costa Brava. Patronat de Turisme Costa Brava Girona, de la Diputació de Girona.
Doncs vinga, anem a saludar el nostre protagonista, que gairebé estava predestinat, en David García. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Perquè 12 temporades a l'Espanyol, 4 al Girona, són els teus dos únics clubs a nivell professional. Has tingut a Rubi com a entrenador. No sé què t'està sorprenent més, David, en aquesta temporada, si l'Espanyol de Rubi i com està responent l'Espanyol a l'arribada del nou tècnic, o la tranquil·litat del Girona també en la segona temporada primera. Què és més sorprenent per tu?
Bueno, a mi no m'ha sorprès res, de veritat. Sincerament, sé com treballa el Rubi, sé que l'Espanyol és un club que a ell li va molt bé per la seva forma de treballar i pels jugadors que tenia. Crec que ha sigut un encert total. I després la temporada del Girona, doncs, bueno, han continuat amb la mateixa línia, que crec que era l'ho acertat, i no m'ha sorprès, i no em sorprendrà que els dos equips, a part de que salvin, doncs, potser puguin lluitar per alguna cosa més.
Feia molt de temps que es deia que Rubi era l'entrenador perfecte per l'Espanyol, no?
Sí, la veritat és que bueno, s'havia parlat ja, fins i tot quan estava al Girona ja sonava per algun equip de primera divisió, i bueno, a mi sí que jo quan el vaig tindre el primer any aquí a Girona, doncs, em va sorprendre molt, no? Cap a bé. Sí, és un entrenador que treballa molt bé, sap el que fa en tot moment i el que necessita l'equip, el que necessita el jugador. I bueno, és el que li feia falta una miqueta a l'Espanyol, no? Veient com venia, la dinàmica que tenia, els jugadors sense confiança, i crec que, pues, que ha sabut donar-li aquest toc que té ell, no? De saber fer les coses.
A Eusebio no l'havies tingut, no?
No, a l'Eusebio no. Però bueno, m'han parlat molt bé d'ell i és un entrenador que també treballa molt bé, segons m'han dit.
Ah, papereta difícil la que tenia, perquè venia el Girona d'una època de matxin molt marcada, amb un sistema de joc molt marcat, que no és el seu, precisament, però com deies tu, està donant continuïtat, és un senyal d'intel·ligència, no?
Sí, d'intel·ligència, i bueno, sapiguen els jugadors que tens, i per la demarcació que té cada jugador, i com venien jugant, i la temporada que van fer la passada, pues, era tirar una miqueta allò a la piscina i veure què passa, no? Amb un altre sistema, jugadors que no estan habituats a jugar amb un altre, potser, sistema més clàssic, més el que es fa servir normalment, i crec que ha sigut un encert de continuar amb el sistema, els jugadors no s'han tingut que modificar, pocs retocs a l'equip, i bueno, crec que ha sigut un encert.
Què destacaries del joc de l'Espanyol?
Coneixent a Rubi, sé com treballa, què li agrada, quin sistema vol jugar, com vol jugar, i sobretot com treballa, depèn de contra qui jugui, no? La sortida de pilota, com se li pot fer mal a un equip, com se li pot fer mal a un altre. També els jugadors surten al camp sapient que han de fer en tot moment, però no els hi poden fer mal, i tot això Rubi ho té molt, molt ben estudiat i molt ben preparat, no? Que, bueno, jo recordo quan l'època del Girona, quan estava amb ell, doncs que sortia al camp que sabia on s'havia de col·locar el company, on m'havia de col·locar jo, i bueno, això pues, et dona molta facilitat, no? I bueno, l'Espanyol pues, li ha donat un toc que l'any passat no tenia, no? Que és a intentar pues, jugar des de darrere, cuidar la pilota, i bueno, això pues, ha trobat també els jugadors idonis en posicions idònies on ell l'any passat pues, no brillaven, com és el cas de Marroca, o d'Arden no tenia la confiança que té aquest any, i entre aquests dos jugadors pues, li donen molt joc a l'Espanyol.
I del Girona, tu vas jugar en aquells inicis del Girona de Machín, per tant saps el sistema com és, quins són els seus automatismes. Eusebio li està intentant donar un toc personal, potser el Girona juga una mica més per dins que Machín, però no sé, què t'està semblant?
Bé, molt bé. La veritat és que treballen molt bé i és un sistema pues, que és difícil de contrarrestar. No? Els altres equips, pues, al no haver-hi molts equips que juguin amb aquest sistema, pues, no estàs acostumat, no?, a contrarrestar sistemes de carrilers, amb tres centrals, i és un sistema que és difícil, l'has de treballar, i bueno, el tindre només el fet d'una setmana per treballar i contrarrestar un sistema així pues, és un hàndicap, no? I crec que el Girona, pues, amb aquest aspecte, ho té molt ben treballat. Ja et dic, els jugadors saben el que fan i treballen molt bé, a part de que són molt sacrificats tots, o sigui, surten del camp cada partit, hagin guanyat, empatat o perdut, que ho donen tot. I bueno, sí que això serà una part on serà maco veure, no?, com Rubí pues, intenta contrarrestar aquest sistema que ja et dic, és complicat.
Uh-huh. A més, fixa't quina estadística més maca que ens dona el partit. El Girona em sembla que a casa no ha perdut, i no sé si ho ha guanyat tot, parlo de memòria. El Girona no ha perdut com a visitant encara aquesta temporada.
Sí, serà un partit maco i que no em penso perdre. La veritat que bueno, aniré al camp i bueno, animaré els dos equips, però bueno, el meu d'això és bueno, que l'Espanyol pues, pugui continuar estant allà dalt. Sé que el Girona no passarà a curs d'aquest any i que se salvarà fàcil, però sí, serà un partit maco de veure i per l'espectador crec que no s'ho perdin perquè serà un molt bon partit.
Doncs allà hi serem. David García, moltíssimes gràcies, molt amable.
Molt bé, gràcies a tu.
Pausa i seguim.
Mirar, triar i emportar-se'l. Això és el rei de la rajola. Rajoles, porcelànics, banys, mobles de bany, gres, paviments i revestiments per interior i exterior, a Medinyà, Tordera i Pont de Molins, i també a l'Evolú, França. El rei de la rajola. Materials de primera, com el Girona Futbol Club.
El rei de la rajola.com.
Seguim amb futbol de segona B.
Olot
va allargar la seva ratxa de jornada sense perdre, ja en van 4, però no va poder sumar la segona victòria a casa. Els castellonencs es van avançar al marcador, l'Olot va empatar poc després i la pluja va fer la resta. Raúl Garrido, entrenador de l'Olot, donava el punt per bo.
Davant d'un equip tan bo, perquè és un equip molt, molt bo, que estem anys al futbol sabent que aquest equip és molt bo, que es posi per davant i amb l'estat del terreny de joc com estava, lo difícil que era jugar, aconseguir empatar el partit i no perdre, bueno, jo crec que té molta vàlua.
17 punts per l'Olot, guanya una posició, és 8è, però té més a prop la promoció de descens a 3 punts que la d'ascens a 7. De tota manera, Garrido diu que el que s'ha de mirar abans que res és la distància amb els de baix.
Jo insisteixo que nosaltres hem de ser conscients de que el primer objectiu és despegar-nos de la part de patir, de la part d'angústia i de que veus a prop el descens. Això és el primer objectiu. Si nosaltres mica en mica anem fent camí, després veurem, però això és més important i jo veig la taula classificatòria i veig que això passa. Per tant, és positiu i està en la idea de créixer, no? De que tenim marcada i, bueno, hem de seguir així.
La pluja que queia no va ser suficient per provocar que suspengués el partit, però sí que va condicionar el joc.
Paralada.
No va poder jugar contra el filial del València per culpa de la llevantada. El partit es va haver de suspendre i la Federació Espanyola fixarà nou horari demà. No va ser l'únic partit que es va haver de suspendre per culpa de la pluja. També es van haver d'ajornar, degut al temporal, molts partits de base i en categories sènior fins a 23 partits entre primera i quarta catalana, David Parreño.
A primera catalana es va poder jugar tot, però el grup 1 de la segona catalana, el gironí, es van suspendre l'Escala Begú i el Porquera Sant Jaume de Llierca. Els tres grups de tercera catalana, el nombre de partits suspesos puja fins a 10. La gran majoria, el grup de l'Alt Empordà, el 15, on només es van poder jugar 3 dels 9 partits que hi havia programats. I els 4 grups de quarta catalana, la major afectació va ser també el grup a l'Empordanès. En total, en aquesta categoria, 11 partits suspesos.
A tercera sí que es va jugar.
Figueres.
Va perdre el camp del Sants i es va trencar una sèrie de 3 jornades sense perdre. El Sants es va avançar al marcador, va fer el 2-0, la Unió va reaccionar ràpid, però no va poder acabar de culminar la remuntada. L'entrenador Joan Esteve analitzava així el partit.
La primera part no hem estat bé, hem estat massa plans, poc profuns, i bueno, la veritat és que el Sants ha adquirit avantatge. La segona part jo crec que ha estat més aviat nostra, nosaltres hem millorat. Quan millor estàvem, ha arribat al segon. La veritat és que després la situació ha ajudat, no? El partit s'ha aturat contínuament, l'àrbitre...
El Figueres té 19 punts i es manté amb 6 de marge sobre la zona de descens perquè els 4 de baix van perdre i té la zona de play-off descens a 7 punts, també a la mateixa distància que la setmana passada. El Llagostera, l'altre equip gironí de tercera, no va jugar, li va tocar descansar aquesta jornada i ha vist reduït el seu marge sobre el seu principal perseguidor, el Prat, que va guanyar i és a només un punt. Ara tots dos equips ja han jugat el mateix nombre de partits. A primera catalana, victòria del Cuei, derrota del líder.
Girona C.
Va caure per 1-2 contra el penúltim, l'Argentona, i això que va marcar primer és la primera derrota de la temporada. Talla una ratxa de 7 jornades seguides guanyant i li fa perdre el liderat perquè el fins ara co-líder, el Vilassar,
la Jonquera,
va guanyar per 2-0 a l'equip empordanès, que portava 5 jornades seguides sense perdre.
Palamós.
Ha avançat el Lloret i és tercer després de derrotar el Vic per 0-3. Tercera victòria en 4 partits. Els jugadors que prepara Javi Salamero porten un 10-12 que els ha catapultat.
Banyoles.
Va empatar 0 al camp del Llagostera B i encadena 4 desplaçaments consecutius puntuant. Els del Pla de l'Estany són 5ens i el filial del Llagostera també encadena 4 setmanes consecutives puntuant i amb 12 punts està fora de la zona de descens.
Farners.
Va tornar a guanyar, va derrotar per 2-1 i tot i que va dormir fora del descens el dissabte i va tornar a caure ahir després de la victòria de l'Argentona al camp del Girona. El Lloret es manté quart classificat. Demà parlarem precisament amb l'entrenador del Farners. S'ha acabat el Mundial de Motociclisme amb caigudes de Maverick Viñales i Arenas i Isaac Viñales, que quasi va puntuar, va ser 16è a Moto2. En David Parreño repassem com els ha anat la temporada, començant per Maverick.
Ha acabat quart el Mundial de MotoGP, un lloc per sota de l'any passat. Ha acabat a 5 punts del tercer. El seu company d'equip, Valentino Rossi, l'any 2016, també va ser quart, però sumant més punts. Viñales ha fet 5 pòdiums en 18 curses aquest any, un primer, un segon lloc i 3 tercers llocs, i també 2 poles, l'última a València, precisament.
A Moto2 ha competit Isaac Viñales.
Ha acabat el Mundial de Moto2 en posició 26, la pitjor des de que disputa aquest campionat. Ha sumat 7 punts i els va fer en només 2 curses, la segona a Argentina i la tercera als Estats Units, on va firmar el millor resultat, un 11è lloc. En les dues últimes curses no ha entrat als punts.
I Albert Arenas ho ha fet més que bé a Moto3.
9è, a 107 punts, i segueix progressant. Aquesta temporada, a més, ha obtingut les dues primeres victòries al Mundial. El primer triomf va ser a Le Mans i va arribar després de la desqualificació del primer i l'últim a Austràlia, remuntant des de l'onzena posició. A part d'aquestes dues curses, no ha tornat a trepitjar el pòdium, però ha fet 2 quarts i en la segona part del campionat quasi sempre ha acabat entre els 10 millors.
I avui, primera jornada de test de cara al 2019. El més important, deia Maverick.
Actually, the most important thing and what I'm looking more forward is trying to focus a lot on the rhythm, trying to be constant. You know, the consistency lap by lap.
És trobar el ritme, deia, amb la nova Yamaha. I més motor per acabar. Jeroni Fajardo, Monegasc, va guanyar el trial de Còrdoba, última prova del Campionat d'Espanya, i va obtenir el subcampionat. En hoquei, el Girona va passar ronda a la competició europea, es va desfer del Darmstadt per un global de 13-2. A la Lliga Femenina, el Girona va guanyar a la pista del Cuer el Reus per 0-4, i a l'hoquei plata, empat del Xum-Massanet a 3 a la pista de l'Arenys i derrota del Palafrugell per 3-1 a Manlleu. I a la Divisió d'Honor plata d'handbol, el Bordils va perdre per 34-27 a la pista del Barça. I demà el bàsquet Girona incorpora el pivot Jordi Trias. Demà el presenten a Fontejau. Res més per la nostra part. Demà hi tornem a 3:15.